els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Arriba el moment de parlar de filosofia millennial. Tries preparat?
No.
Oh, no, i però doncs, llavors què fem? Si tu no t'has preparat, jo no sé, sí, sí, no sé va. Si puc. Leo Espluga, com estàs? Bon dia, com anem?
Bé, estem bé.
Sí?
Jo estic tan convençut que avui en Leo farà...
Pel tema?
Sí.
Pues mira que avui no estic massa centrat jo, Estic, estic molt dispers.
Sí.
Tot bé?
Genial, si me'n vaig ara de viatge. Sí.
Ah, la llotja?
Ja, me'n vaig d'aquí 4 hores.
Se'n va de viatge avui.
No, és veritat. I el cafè? Jo enyoro el teu cafè.
No, avui no hi ha cafè.
No hi ha cafè?
No, perquè avui he dormit molt poc, molt poc, i...
I vull aprofitar el viatge, no?
Per dormir, sí, exacte.
Estàs aguantant aquestes hores, no? Per
poder... Bueno, no, estic d'espera, no tinc son, estic bé.
Bueno.
Però simplement estic actiu.
No, saps aquestes coses que relaciones? Leo Espluga, jo ja ho relaciono amb el sentit de l'olfacte, amb aquesta olor cafè.
Sí,
que ve
tota
amb
la raó.
I... Això d'aquí, bueno, això és Proust,
Mira, doncs sí.
Ja comencem.
D'aquí tens tota una novel·la de 8 tomos, no? En Buscar el Tiempo Perdido, va d'això. Va literalment d'això.
Si no m'equivoco, vam fer un programa sobre el cafè, relacionat amb la filosofia.
Pot ser?
Si no m'equivoco.
Fa anys d'això,
Mira, fem una cosa, sí.
Jo no tenia cabell encara, imagina't.
Si sí, el tema, tu que el coneixes prou bé, el Leo. Si no li acaba d'encaixar, ens parles de Proust o no?
No.
No?
I ara no em poso per aquí de Proust ni mare de Déu, senyor. Verge Santa. No, jo a Proust no. Proust, no sé si s'ho mereix. No, sí que s'ho mereix. però no sé, o sigui, Proust és una mica... No sé si un dimecres a la 1:30 del migdia... És un bon moment per parlar de Proust. Jo, de Proust només s'ha de dir que la gent ha de llegir, ja està, que és magnífic. És un parell de les traduccions que tenim de Proust, però està molt bé. O sigui, quan la gent pensa, saps això que diu sempre la gent de... Ai, és que aquest olfacte m'ha transportat a quan tenia no sé quants anys aquest lloc concret, no?
Sí.
Aquesta relació entre el temps i... Però Proust fa això. O sigui, hi ha el passatge aquest mític de la Madalena.
Madalena, no? Que
sí,
se li diu.
On ell fa... I allà comença la novel·la, o sigui, com d'esto va el tema, sí.
Pues fins aquí el comentari de Proust.
I està dormit, saps?
Bueno, clar, és que...
No, estic dormit, no estic gens dormit.
No?
Simplement estic dens.
Ja m'agradaria tenir aquesta densitat, saps? Que té Leo Espluga.
No passa el mateix.
A veure, va, dispara, Trias, a veure què li sembla el tema.
Va, justament avui fa 5 anys que es va prendre una mesura inèdita a l'estat espanyol... El tancament del confinament de la Conca d'Òdena el 12 de març de l'any 2000.
Declarada la pandèmia fa un any.
I posteriorment, 14 de març, el confinament de la resta de l'Estat. Però què ens va significar aquell confinament? És l'ésser humà, adaptable a totes les circumstàncies? L'avorriment ens serveix per pensar o per pensar menys? En vam sortir millors, com es va dir, fins a la sacietat d'aquell confinament?
Saldremos mejores, no?
Ah, sí. Es va dir molt, allò. Com sempre, li traslladem totes aquestes preguntes al Leo. Per tant, et plantejo la primera que ens hem fet avui, si l'ésser humà és adaptable a totes les circumstàncies.
Sí. Sí, jo crec que sí, no? Poc o molt. O sigui, no sé. L'ésser humà ha tingut... O sigui, l'ésser humà és un ser... que s'adapta profundament paupèrrim, no? O sigui, s'adapta a la misèria d'una manera... Mira, això... O sigui, com l'ésser humà podríem arribar a dir inclús que és estoic per naturalesa, no? O sigui, no cal haver llegit l'estoïcisme per tindre una naturalesa estoica, no? I l'ésser humà doncs, ha lluitat contra la natura durant molts anys, no?, per sobreviure i també s'ha adaptat molt bé, Però és que és veritat que ha passat per experiències molt traumàtiques, molt... O sigui, el ser és un ser plàstic, és el que jo sempre, no? O sigui, natural, el ser humà és plàstic, és profundament moldejable, no? Llavors, tu depèn de quin embut li fotis, doncs surt d'una manera o una altra. A vegades també he de dir que el ser humà s'adapta, però també transforma el medi en el qual s'està adaptant. No és unidireccional, no? No és que passi això, llavors nosaltres canviem, sinó que passa això, nosaltres canviem, per tant això canvia també, no? És una mica així.
Ara ens deies, Leo, que l'ésser humà és profundament moldejable. el pitjor de tot és que es pot controlar una societat, i encara pitjor que això és que la por pot controlar una societat?
O sigui, a mi em fa molta gràcia, o sigui, aquí estem caient una altra vegada en aquest tema de, que és molt d'opinió popular, no? El sentit comú, no? aquest terrible sentit.
Terrible.
Que els catalans els encanta parlar del sentit comú. Tenen una obsessió, sí, sí, sí.
Seny i la rauxa.
Seny, la rauxa, no sé què. Per favor.
Sentit comú, més de rauxa.
Sentit comú és un conjunt d'ideologies solidificades, no res més que això. Però sí que és cert que amb el tema del control, no? La gent es diu, ens controlen! I és com si la societat fos una cosa com orgànica, no? O sigui, sembla que com que la societat existeix, no? Existeixen els països, les institucions, la llei, tot existeix, i un cop això existeix, arriba unes persones que s'ajunten a una taula rodona i controlen. No es van encerrar, no sé què, saps? I llavors això causa un paradigma molt estúpid en el qual el control... És el que deia Foucault. El poder, que és el control, al final, és una potència, és una força que forma part de la vida. No? O sigui, pretendre una societat sense control és un oxímon, és un absurd. La qüestió és que entenem per control una sèrie de jerarquies unidireccionals a les quals la gent, com si fos una mena de rebanyo, no? Això és el que es diu sempre. Però sí que és cert que control vol dir ordre, no? El tema és que hem de debatre quina noció d'ordre tenim, quina noció de control tenim, quin és el mapa que volem dibuixar o quines són les directrius o les coordenades. Però aquesta idea, no, que ens controlen a través de la por i no sé què. Bueno, però és que si no hi haguessin un... És que no sé, em sembla una mica... No sé si
ets control, eh? Existeix la cultura de la por?
Sí, totalment. O sigui, al final la por és un mecanisme bastant efectiu, sobretot perquè... La por és paralitzant, no? Diríem. O sigui, és una emoció que esdevé una paràlisi, no? I en aquest sentit, quan està espantat, s'acostuma a dir, no, que perd la racionalitat. També és una noció que no acostumo a estar sempre d'acord, perquè sembla que també caiem un altre cop en aquests dualismes, no? On l'ésser humà, diríem, és lúcid, no? De normal, i pot pensar bé, però llavors les emocions alteren el pensament, no? Com si el pensament i les emocions fossin dues coses diferents, com si no estiguéssim sempre sentint les emocions. És més aviat que cada emoció genera un tipus de pensament possible, no? Però no hi ha un pensament sense emoció. O sigui, el pensament sense emoció és una emoció, no? Per molt que no els agrada reconèixer, o als racionalistes.
No, perquè no hi havia pensat. Ara,
perquè sempre, Leo, acostumem, i és una cosa que ara ho deies, perquè acostumem a pensar que l'ésser humà com a individu és lúcid, però com a comunitat, és a dir, com a societat, és borrego?
Mira, això és bastant... Crec que és una cosa bastant orgànica, una cosa bastant senzilla de pensar.
Borrego.
Que això és, aquí entrarem aquí amb un filòsof una mica... que és George Lukács. Vale, que és un filòsof...
No és el de Star Wars.
No, encara que els dos són anticolonialistes.
Mira, ja t'ho he trobat,
Lukács és un autor marxista del segle XX que intenta fer com un altre cop una mena de tornar a pensar... Bueno, és que això és una mica un lío, però bueno, és igual. És un autor que bàsicament pensa la qüestió de la consciència, no? I l'alienació. En el capitalisme, diríem... és un sistema de la immediatesa, que se'n diu. ¿Vale? Això què vol dir? Que les coses, se li dona més realitat a les coses que són immediatament perceptibles. No? Llavors, la pròpia individualitat, l'individu i el nostre pensament és una cosa immediata. No és una cosa que... És la nostra postura com que, des de la qual ens pensem de manera com immediata, sense reflexió, sense mediació.
No t'autodiscuteixes, diguem-ne.
No, bueno, diríem, és com... Ah, no, jo sóc un individu. I ja està. Què passa? Que la societat, com molt bé va deixar, com molt clara va deixar Margaret Thatcher, és una cosa que no és immediata. O sigui, a la societat s'ha d'arribar a la societat, no? O sigui, la consciència col·lectiva, la consciència de classe, diríem, no? La consciència del grup, és una cosa que no és immediata. És una postura, o és un punt de vista, perquè ho entengui la gent, que no és immediat. S'ha d'arribar a aquell punt, s'ha de treballar a través de la reflexió per poder prendre aquella consciència, no? Llavors, què passa? Que normalment clar, tu veus un conjunt i veus, sembla una cosa com desordenada, com que tothom sembla burro, que la gent no pensa, que la gent està alienada i la gent realment fa el que no desitja i la gent és dolenta perquè consumeix i s'està carregant el planeta i és egoista i bla, 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 bla. Però després, si fas una exercici de reflexió, pots prendre consciència d'aquest grup col·lectiu i entendre com funciona i de més. Vull dir que la qüestió és que és molt fàcil pensar-se un mateix com a individu, no? I adonar-se'n de que aquell és que sóc i no sé què, diríem.
Una de les coses que dèiem respecte al control, deixa'm tirar-te una premissa i sí m'agradaria escoltar-te sobre això, perquè si una de les coses que tenim molt gravades en aquells moments és que tot plegat també es va convertir una mica en el joc del gat i la rata. Entre la gent que anava de pis en pis per poder sociabilitzar d'alguna manera i la gent que feia de policia de balcó. Així se li va dir, si ho recordes bé.
Ai, mare de Déu, senyor. Sí, eh? O sigui, estic bastant... He de dir que...
Però ningú ens va dir, fes-ho.
Diria una cosa, estic profundament decepcionat amb que la gent no surti a aplaudir cada dia a les 8 de la nit encara. Un aplaudiment pels sanitaris. Un aplaudiment pels sanitaris. Perdó, estic una mica avorrit. Però això és una broma, els amics. Un aplauso per als sanitaris. Vinga, per favor.
Ui, com
pots riure, no passa res, eh? No passa res, no et cancel·laran. Que ja vam dir la cancel·lació. No, però ara en sèrio. Hi ha gent que el que és el petit feixista li encanta. Li encanta, no? I llavors, clar, quan es dona una situació de control, de poder, què passa? Quan jo estic paranoic, perdut, estic paranoic, perquè m'estan dient que el món s'acaba i les notícies ja sabem que funcionen per la negativitat i per tant jo estic en un bucle de que el món s'està acabant tot el rato i clar, l'única cosa que a mi em fa estar segur és que l'altre també estigui malament. Clar, o sigui, no pot ser que si una persona per el seu propi pes decideix fer no sé què, doncs no, he de ser jo aquí. Si a mi m'estan apretant el coll, bueno, li fotré jo amb la vara perquè l'altre entengui que la meva posició és la correcta, no? És el tema. O sigui, aquí estan en joc moltes qüestions, però al final, a mi el que més m'entristeix d'aquestes situacions és que surten a la llum la dimensió més ridícula de l'ésser humà.
Val, ara m'has dit ridícula, però d'alguna manera també aquell confinament... Ja sé que me'n vaig a tòpics, eh? Som molt conscients que estic anant a tòpics.
És el 5 aniversari.
Gràcies, igualment. Però d'aquell confinament també es van crear vincles, no? Entre habitants d'una mateixa escala que no es coneixien. Es va crear una certa solidaritat anant a comprar per la veïna que tenia 80 anys i no podia sortir a fer la compra. Tot i semblar contraposat, el confinament també va crear certa comunitat de pertinença.
Sí, no, aviam... O sigui, sí, total.
No?
Sí.
Dius en boca petita, eh?
Sí, home, és cert que ja, de cop... També és que jo aquesta fantasia podemita del veïnat i tot això, és veritat, és una fantasia podemita. És veritat, és molt quinzemera. No ho dic de manera no despectiva.
Sí, és quinzemera.
O sigui, hi ha tot un esperit dels veïns, de la reunió, del localisme, no? Molt localista, que està molt bé, eh? A mi em sembla superbé. O sigui, a mi m'encanta això, però aviam, que tampoc em diguin que la veïna em deixi sal és la revolució, saps? Que hi ha molta gent que ho ha intentat pintar d'aquesta manera. O sigui, hi ha molts articles que he llegit a certs diaris generalistes d'esquerres com aquesta idea d'aquesta petita solidaritat de cop és l'esperança d'un nou món i que sortirem millor. Què passa? Que s'acaba el confinament i a la veïna que li petin, saps? Això és el que acaba passant. O, oi, i la meva veïna on està? L'ha comprat un fons voltor. Vull dir, de què serveix treballar vincles amb els teus veïns si després ve un fons voltor i et compra l'edifici?
I ens acostem al no vam sortir millors.
No vam sortir millors, clar. O sigui, jo què sé, la meva àvia, per exemple, la meva àvia tenia uns vincles meravellosos amb tots els veïns i a la Covid es van...
Van volcar, no?
Què ha passat? Que la meva àvia s'ha quedat sola a l'edifici perquè és l'única persona que té un lloguer antic, no la van treure, però tot l'edifici sí, i serà, ara, convivència amb els lloguers de temporada. Vull dir, no sé...
Diries que, d'alguna manera, és a dir, i això s'ha dit també anys després amb un altre tipus de tema polític que no traurem, etc, però diuen que quan es diu, jo sí que no cito autors.
Es diu per allà.
Es diu per allà, que quan tastes una cosa no la deixes anar.
Què deixo veure? Què deixo veure?
Sí, jo també no
entestic. Aquest sentit de la comunitat.
Vale.
Que quan tu has tastat aquest sentit de la pertinença, aquest sentit de comunitat, aquest sentit d'ajudar-nos tots plegats, aleshores sí la vam deixar anar, havent-la tastat.
Ja, però perquè la vam tastar sota unes circumstàncies erràtiques, no? O sigui, és com... Hi havia una mena de psicosi general, no? O sigui, estàs aquella sensació de comunitat i és meravellosa, no? I al final tothom deia, ai, que bé s'està sense el soroll dels cotxes, aquesta tranquil·litat. Mm. En tres mesos el canvi climàtic, el món està molt menys contaminat, que bé s'està, hem tastat que és possible un decreixement econòmic, no sé què. Clar, el que la gent no sabia és que encara estem pagant els deutes. O sigui, com als Estats Units, per exemple, té un deute de prop de, no sé si són... No sé si 10.000 o... No, crec que són 100.000 dòlars per ciutadà de deute, de tot el cash que es va deixar amb la Covid. Vull dir que què passa? Que l'experiment de possibilitat d'una altra societat que es va donar a terme, després què passa? Que la maquinària torna i ja no es pot experimentar aquella vida. A la gent li encantaria recordar aquella vida més tranquil·la i ai, vaig i agafar un hobby, no?, i fer pa... Clar, tota la gent que tenia el privilegi de poder-se permetre estar aquells mesos teletreballant, amb un ERTE, el que sigui, no? Perquè sempre hi ha aquest discurs de la pandèmia, però no es parla de tota la gent que està en situació de vulnerabilitat, de pobresa, i que, clar, aquest tigre els cal que hagi agafat un hobby, no? Però, igualment, en la situació de classe més privilegiada, de poder adoptar, doncs ara hem fet pa a casa, i m'ha agafat per cuinar, i ara estic fent un hobby, i l'he llegit, i no sé què. Què passa? Que després tornes al món real, i tens 2 hores per anar a la feina... tens que encarregar-te no sé quantes coses i de cop resulta que no tens l'energia vital per poder dedicar-te a allò. No?
Ja mira cap a la Mercè també i preguntar-me una de les coses més curioses. Mercè, quantes vegades hem entrevistat en aquesta ràdio a un escriptor, a un dramaturg, a un músic que ha escrit això, música, literatura, teatre... durant l'època de pandèmia, durant l'època de confinament, i ens ho han dit aquí, i han sortit grans obres de teatre, grans lectures i grans músiques. Jo recordo una vegada que li vaig preguntar al Leo Espluga on pensava millor que no fos llegint, evidentment. I jo recordo que em va dir en un banc, mirant com passa la gent, i si no hi ha gent, en un arbre. El pensament, la creativitat... també sorgeix de l'avorriment, o on sorgeix millor és l'avorriment, o l'avorriment és proactiu?
Depenent. Aquí entrem a un concepte molt ampli de creativitat. És a dir, òbviament quan estàs avorrit, penses i tens idees. Vull dir, això és com una... perquè tens l'espai, has fet buit. Sobretot avui en dia que estem embotits amb una mena de salxitxa dopamínica de Reels, no? Atrapats.
Molt fan avui dels, sí, dels exemples que ens està posant. Salxitxa dopamínica. És que l'he visualitzat.
Sí, i tu estàs allà embotit i venga pa'lante, no? Pues allà, quina idea has de generar allà? Pues res, tonteries.
Yeah.
Quina idea has de sortir d'allà? Pues idees, bueno, les idees, pues jo què sé, pues s'acaba la fiesta, surt d'allà, saps què vull dir? Però en canvi... d'un aquest espai d'avorriment es pot generar un pensament. Pot ser que després aquestes idees que es pensen siguin un xurro, però hi ha aquest espai per pensar. Ara bé, aquí entrem en un debat molt ampli de... L'ésser humà, òbviament, necessita certes condicions materials per poder pensar i tindre creativitat i de més, però...
Què són? Perdona.
Pues, bàsicament, menjar, sostre i calefacció si fa fred.
Punt, eh?
Ja està, no crec que calgui massa res. No?
Tu quina l'afegiries?
Potser no tenir fills. No sé, perquè treuen molt... O sigui, és veritat, és la feina creativa.
Treuen molt temps.
O sigui, clar, els grans creatius que són pares que li preguntin a l'altra parella què te l'oporta.
Ja.
A l'altra part de la parella, no? Això no ho dic completament en sèrio.
Sí.
La distribució de les cures.
Realment.
No? I les tasques? Què?
Jo estava pensant amb la son, també, eh? Tries, va.
Amb la son?
Sí.
Amb dormir?
Sí.
Home, jo crec que precisament la falta de son ajuda molt. Jo estic lúcid avui, perdut. La falta de son ajuda a la creativitat. O sigui, els grans artistes han sigut uns narcòtics, o sigui, uns absoluts falta de son. Vull dir, clar, quina creativitat. O sigui, la gent es pensa que, aviam, la Divina Comèdia no s'escriu amb un horari de 9 a 5. La Divina Comèdia no s'escriu sota aquests terminis, no? O sigui... tampoc cal aquí pintar el mite del geni pertorbat, no, que es talla l'orella.
Tu que ets... Fot-li. Jo també és creador, té una obra de teatre.
Sí.
Per exemple, la Divina Comèdia. Com li deuria sorgir, ara estic flipant,
Us ho esteu encomanant.
A Dante. Ja està, sí, sí, sí. Com li deuria sorgir a Dante? O a qualsevol escriptor. O al Leo, per anar a la banda contraposada de Dante.
Bueno, som els dos més entrapallats.
No, però què cal perquè et surti aquesta... Aquest, un, jo entenc que una feina, o la feina més difícil de creació, mm-hmm, deu ser el moment en què fas...
Sí, però
el moment de la idea.
Però és l'únic que no depèn de tu.
No depèn gens de tu?
No. Val. Depèn de tu si agafes allò, si agafes el toro per, no, per el bou allar, per les banyes i l'encamines, no? Perquè està ple de gent que... O sigui, aviam, la gent entén una cosa. O sigui, això ja és una mica... És un discurs, potser, que no és... Bueno, anem a dir-ho, és igual. No és res xungo, no patiu. És simplement una cosa que jo... No... és bàsicament que idees bones en té molta gent. La cosa és que la gent no les fa. O sigui, moments de revelació. Quanta gent coneixeu que esteu amb un amic que us explica no, jo estic a un punt de la meva vida que m'he donat, que m'he de valorar més a mi mateix i m'he de prioritzar i m'he d'allar d'aquesta gent que m'està cuidant massa bé. I al cap de 4 mesos torneu a quedar amb aquella persona i us torna a explicar el mateix. No, al final, la idea és bona, però a qui ni Déu l'executa. O sigui, al final aquí el punt de, és que tots tenim inspiració. Hi ha gent que tenim més facilitat que altres. Però al final el tremoló, per exemple, la meva funció de teatre, ve d'una imatge que jo tenia al cap d'una persona així com amb una posició de creu, amb patint. I vaig dir, ostres, i això què és? I això què és? I em vaig posar a escriure. Ja està, però aquesta imatge l'ha tingut molta gent. Hi ha molta gent que té idees molt interessants, però no les escriuen, no les... Es queden a la dutxa, es queden rentant plats, es queden al tren, no? Però al final... la inspiració no depèn de nosaltres, el que depèn de nosaltres és què fem amb ella.
La meva última idea, Mercè, és que, i m'ho he apuntat tot plegat, és que per estar lúcid jo mai m'hagués imaginat Leo Esplugues citant Margaret Thatcher i posant exemples de tauromàquia. Jo ho veig així.
Avui estàs fent com un ull de poll, no? O sigui, com el resum...
Sí,
no,
sí.
Estem trucant, ho direm, Jaume Borja, no ens agafa el telèfon.
Molt bé, i, mira, molt bé. I punt, jo tampoc l'agafaria. Jo tampoc l'agafaria, tu.
No és que no l'agafés, és que perquè et contesti Leo Esplugues.
Imagina't. No, jo passo. A mi, jo truco a la gent, no m'agafa mai el telèfon.
Passa directament.
Sí, sí. No, que em diuen... A veure, tu podries parlar del cor per omplir el buit del Jaume Borja?
Del cor? Del corazón?
No, del cor.
Ostres, pues... No, que s'enfada el Borja, eh?
Ah,
perquè...
s'enfada.
No, s'enfada Jaume Borja perquè
ell és... propietat.
Ah, tens notícies. Espera, que no l'he...
No, és broma.
Com?
No, perquè jo tinc secret professional.
Ah.
A mi se m'ha apagat.
Ja sé per on va. Ja sé per on va. O m'ho imagino.
Ah, sí?
Sí.
O sigui, si saps alguna cosa, no sé ara, eh?
Sí. No, ara m'estic. Aquí esteu creant un misteri que ens està agradant, eh?
Bueno, això és el storytelling. No? Això és el que fa crim. El mateix.
Jo, saps què estava pensant? Mira, com no se l'agafa Jaume Borja, tenim a la Paula aquí també, a la nostra companya de,
sí,
de xarxes.
Escolta,
bueno.
Què trauràs avui, Paula, de tot això? Perquè...
és el que us anava a dir.
Bueno, segons que traieu, jo no comparteixo el post, eh?
Què compartiries tu?
El renyen per les xarxes.
O sigui, jo faig pels posts col·laboratius, yeah. Però l'altre dia se'm va omplir un post que vaig anar... Vosaltres teniu Twitter? O teníeu Twitter?
Sí.
No, ja. El 324 el seguiu, no?
Sí, home.
Els comentaris del 324, aquesta selva de senyors...
De senyoros.
Que els senyoros, que uau. Se'm va omplir un post d'això. Una em va dir... Què em va dir? Que m'ha semblat brutal.
Aquí.
No us adoneu que aquest és un autèntic pelapatates? Em va encantar.
Pelapatates.
Sí, em va dir pelapatates. Brutal.
Té la patates. Sí, sí, sí. Bueno, mira, ho deixem aquí, no ens agafa el Jaume, però
no,
Leo, que vagi molt bé, eh?
Molt bé, gràcies.
Home, es pot anunciar un vas o no?
Sí. Ah. Sí, sí.
Digueu.
Però tu tens exclusiva.
Parlem d'exclusives.
No te'n recordes? Pensa una mica.
No.
On me'n vaig?
A la llotja.
Me'n vaig de vacances a... Me'n vaig a Berlín.
A Burgos.
Vinga, va. Berlín, va. Tira, José.
Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Un podcast de Ràdio Estat.
Saps que les dones dediquem 15 hores més a la setmana a la llar? Tan senzill com compartir les tasques de casa.
Tan senzill com feminisme. 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.